La investidura de Salvador Illa tensa al màxim nivell les relacions entre Esquerra i Junts. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Sara Riera.
Ja eren complicades de fa temps, però avui han escalat 10 graons de cop. La decisió d'Esquerra d'investir Salvador Illa sembla que no només implicarà entrar en un nou cicle polític amb un president no independentista a la Generalitat, sinó que pronostica un trencament duríssim de les relacions entre els dos principals partits independentistes. Avui, en un comunicat molt contundent, Esquerra ha reclamat a Carles Puigdemont que es disculpi per haver afirmat dissabte en la seva carta que ara el poden detenir ben aviat perquè Esquerra ha avalat investir el candidat socialista sense haver explorat altres alternatives. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns què s'han dit aquest cop i per què això pot marcar un punt d'inflexió en la seva relació.
En un to molt dur, Esquerra s'ha mostrat indignada i ha demanat a Puigdemont que es disculpi i rectifiqui. Els republicans han reunit l'executiva del partit aquest matí i immediatament després han fet públic un comunicat on qualifiquen d'ofensa, considerar que una hipotètica detenció seria culpa d'Esquerra i acusen a més Junts d'utilitzar la repressió per treure'n profit electoral.
Doncs enmig d'aquesta atmosfera, dijous es podria celebrar aquest ple d'investidura i Salvador Illa podria sortir-ne ja com a nou president de la Generalitat. Però encara hi ha dues incògnites que amenacen la seva elecció, Marta Prats.
Una és aquest retorn imminent de Puigdemont a Catalunya, que caldrà veure si afecta en la celebració o no del ple del Parlament, i l'altra és què votarà la diputada del Jovent Republicà, que malgrat l'acord de la direcció del seu partit amb el PSC té llibertat de vot. Aquest vespre l'organització es reuneix per debatre-ho.
Doncs bé, a Madrid sabem que el jutge Pablo Llarena, que manté l'ordre de detenció contra Puigdemont, malgrat que l'amnistia està en vigor des de fa ja gairebé dos mesos, també està ben pendent d'aquest retorn. Al Tribunal Suprem ningú vol donar pistes de com actuaran davant d'una eventual detenció, però hi ha un parell d'escenaris que són bastant clars. Madrid, Paula Brujats.
Sí, una opció és que la policia el traslladi immediatament a Madrid a declarar davant del jutge del Suprem, que decidirà si l'empresona, però Pablo Llarena també pot interrogar Carles Puigdemont per videoconferència des d'un jutjat a Catalunya si és detingut, o pot ordenar deixar-lo en llibertat i citar-lo més endavant per decidir el seu futur i això li permetria assistir al ple. Tots els cossos policials tenen l'ordre de detenir Puigdemont si posa un peu a Catalunya, però Junts insisteix que no es pot fer dins del Parlament perquè el protocol només permet detenir un diputat en cas de delicte flagrant.
Un dia més, continuem molt pendents del que passa al Pròxim Orient. L'Iran insisteix que castigarà Israel, malgrat les crides internacionals a rebaixar la tensió.
El govern iranià sosté que l'assassinat a Teheran del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va ser una violació de la seva sobirania. I Israel i els Estats Units ja es coordinen en previsió d'un atac imminent.
A Bangladesh, la primera ministra ha dimitit i ha fugit a l'Índia.
I ho ha fet per la pressió de les protestes estudiantils al carrer, que ja han fet més de 300 morts. El cap de l'exèrcit d'aquest país ha explicat que ara formaran un govern interí.
Dilluns negre a les borses, amb pèrdues generalitzades a Europa de més del 2% i del 12%, el màxim històric a l'índex del Japó.
Els inversors veuen amb por les dades econòmiques dels Estats Units. L'última, la d'ocupació del juliol, va ser el segon mes consecutiu amb un increment d'aturats i, segons els analistes, un possible senyal que la recuperació econòmica prevista no s'està complint. Xavier Brun, responsable de renda variable de la gestora de fons d'inversió Trea.
Tot això s'ha de digerir. És com si el supermercat de la cantonada s'hagués comprat moltíssim paper higiènic esperant una gran pujada de la demanda. I ara què ha de fer? Aquest inventari que té, reduir-lo, i és justament el que s'esperava, que el 2024 desapareixés, i no ho ha estat així. Les empreses encara tenen inventari, i tenen inventari que no fa falta produir tant.
Al Catalunya migdia també us explicarem què és i què provoca el bacteri E. coli, amb què s'hauria infectat un atleta que va nedar a les aigües contaminades del Sena pels Jocs Olímpics i que ha hagut de ser hospitalitzada.
Ens podríem encomanar per ingesta tant d'aigua com de verdures o qualsevol aliment contaminat, però en el nostre entorn no és habitual. Ens ho ha explicat Àlex Soriano, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic.
Aquestes diarrees, inclús aquestes que diem de la diarrea del viatger, acostumen a ser molt autolimitades. En algun cas poden ser una mica més greus, però habitualment la majoria es curen per si soles.
I en el temps de cultura sentirem les demandes de la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Arretxe, al nou govern de la Generalitat. I quan passin 5 minuts a 2:15 arribaran els esports, avui amb la jornada matinal centrada sobretot en l'atletisme i la gimnàstica, Marta García.
On Simone Biles busca ara la quarta medalla d'or d'estos jocs després de quedar fora del podi en la final de barra, on tampoc ha pujat Rebeca Andrade. No ha sigut tampoc una bona jornada per a Jael Sakura Bestué, fora de les semifinals dels 200 llisos, i tot això en un dia que arriba carregat de competició, perquè ja de cara està vesprada semifinals de futbol, també les de bàsquet 3x3 o els quarts de final de la competició femenina d'hoquei herba. Vos ficarem al dia de tot això en la informació esportiva.
I sapiguem ara com se circula a les carreteres catalanes. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes retencions localitzades a la C25, l'eix transversal a l'altura de Gurb en direcció Girona per l'incendi d'un vehicle que deixa un sol carril obert a la circulació. També hi ha cues a diversos punts a causa d'obres. La ronda a dalt de Barcelona des d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Trinitat. L'autovia 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí en direcció Barcelona. La C17 a l'altura de Canovelles en sentit sud. També hi ha cues a la zona fronterera, tant a l'autopista AP7 des de la Jonquera fins la frontera, com la carretera Nacional 2 des de la Jonquera i fins al nucli del Pertús en sentit nord. A la resta de carreteres i autopistes del país, en general, circulació força tranquil·la.
I el temps?
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia, com ho tenim això?
Bon dia, doncs ho tenim amb temperatura elevada, sense moviment i amb calor marcada. Ara mateix els valors més elevats al voltant dels 36-37 en punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, algunes àrees del Pla de Lleida o també del Prepirineu fins a la Conca de Tremp i la Conca d'Allà. El termòmetre els propers dies puja una miqueta més, es mantindrà la banda alta tota la setmana i poc moviment. Això sí, tant aquesta tarda com demà a la tarda, algunes tempestes al Pirineu i potser l'àrea més propera.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 7 minuts a les 2. Doncs vinga, som-hi, la investidura de Salvador Illa i el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, tot previst per finals d'aquesta setmana, tensen al màxim les relacions entre els partits independentistes. Esquerra ha exigit avui a l'expresident de la Generalitat que rectifiqui i es disculpi per haver fet responsables els republicans d'una eventual detenció seva quan posi els peus a Catalunya. El partit de Marta Rovira ho qualifica d'ofensa i demana respecte per les decisions de la seva militància que, per un estret marge, ha decidit, recordem-ho, avalar la investidura del líder del PSC. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia.
Les relacions entre els dos principals partits independentistes ja eren complicades, ho sabem tots, això de fa temps, però podem dir que avui la tensió ha pujat molt de nivell, oi?
Sí, la distància política entre les dues formacions s'ha eixamplat potser més que mai. En un to molt dur, Esquerra s'ha mostrat indignada per la carta que Puigdemont va publicar dissabte a través de les xarxes socials, on assegurava que la decisió de la militància d'Esquerra d'investir Salvador Illa feia que la seva detenció fos una possibilitat real d'aquí pocs dies. Després de reunir la seva executiva aquest matí, el partit de Marta Rovira ha fet públic un comunicat on qualifica d'ofensa considerar que una hipotètica detenció seria culpa d'Esquerra i s'acusa també Junts d'utilitzar la repressió per treure'n profit electoral. Però els republicans no només carreguen contra Puigdemont, sinó també contra les entitats cíviques a qui demanen respecte per les decisions de la seva militància. Un dard que Esquerra llança directament a l'Assemblea Nacional Catalana, que ha estat recordem-ho, molt beligerant, amb el pacte entre els republicans i el PSC.
Avui comença aquesta setmana decisiva per la investidura. El líder del PSC, Salvador Illa, té a tocar la presidència de la Generalitat i podria ser investit dijous. Però dues grans incògnites amenacen encara aquesta elecció. Una és aquesta del retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i el vot també de la diputada de les Joventuts d'Esquerra, Mar Bessas, que podria fer descarrilar la investidura si finalment vota en contra o s'absté. Anem a pams. Què passarà si Puigdemont és detingut, Marta?
Doncs si és detingut abans que comenci el ple d'investidura, l'escenari més factible és que el president del Parlament, Josep Rull, acabi suspenent el debat perquè ell sempre ha dit que vol garantir els drets de tots els diputats i diputades. La incògnita és fins quan mantindrà la suspensió. La data límit per investir un president és el 26 d'agost i, si no, s'han de tornar a celebrar eleccions a l'octubre. Avui, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha passat la pilota a la teulada del PSC i concretament l'ha situada sobre el mateix Salvador Illa.
La pregunta en aquest cas és, bueno, què farà Salvador Illa si en el seu debat d'investidura el president és detingut perquè els jutges espanyols no apliquen una llei que ha aprovat el seu partit i el seu govern? Aquesta és la qüestió.
Un altre factor que encara s'ha de resoldre i que pot fer perillar la investidura d'Illa és el vot de la diputada de les Joventuts d'Esquerra, Mar Bessas, que forma part del grup parlamentari republicà. L'organització juvenil decidirà aquesta tarda si voten a favor o en contra d'Illa. El que faci la seva diputada és crucial, perquè si vota en contra o s'absté, el líder del PSC no podrà ser elegit president de la Generalitat. La direcció d'Esquerra confia que les seves joventuts acabaran avalant l'acord.
Doncs us ho explicarem tan bon punt sapiguem què és el que decideixen. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, que manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, està també a alerta i a l'expectativa davant d'aquest possible retorn. Pablo Llarena es nega a amnistiar-lo, sabeu, i el Suprem ja es preparen per si cal activar la maquinària i decidir si l'envien a la presó. Anem fins a Madrid, doncs. Paula Bruixats, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins escenaris s'obren si Puigdemont és detingut?
Doncs com a mínim tres. Un primer, que la policia el traslladi immediatament a Madrid a declarar davant de Llarena, que el podrà enviar a la presó si li demana alguna de les parts del procés, i Vox ja ha dit que ho farà. Un segon escenari és que Llarena opti per interrogar Puigdemont per videoconferència des d'un jutjat de Catalunya, i una tercera opció és que el deixi en llibertat i el citi a declarar més endavant per decidir el seu futur. Segons l'advocat penalista Marc Molins, aquesta última és l'opció més lògica i li permetria ser el ple d'investidura.
Jo vull pensar que amb l'evolució col·lectiva que hem fet tots a nivell jurídic respecte als fets del procés, la natural hauria de ser la més suau de les tres opcions, que se li notifiqui la interlocutòria de processament i una citació per comparèixer a Madrid el dia que el jutge li vulgui rebre la declaració. El que col·lideix en aquest cas és la concreció de la democràcia. S'ha presentat a unes eleccions, té dret a estar en aquest debat d'investidura i, per tant, això el jutge crec que ho ha de ponderar.
Junts insisteix que no se'l pot detenir dins el Parlament perquè el protocol només permet detenir un diputat dins la cambra en cas de delicte flagrant. Com deies, el Suprem no volen donar pistes dels plans de Llarena, però confirmen que, tot i les vacances, tothom està activat per aquest eventual retorn. Llarena vol jutjar Puigdemont per la malversació del procés, li nega l'amnistia, i si Puigdemont acaba la presó provisional podrà recórrer la decisió davant del Suprem i després al Constitucional, però els terminis ja són imprevisibles.
I queda't un moment aquí, Paula. El nou òrgan de govern dels jutges es reuneix avui per tercera vegada per votar qui el presideix, però conservadors i progressistes que segueixen encallats, eh?
Sí, exacte. És el tercer intent en aquesta última setmana i per ara no hi ha fumata blanca. Els 20 vocals estan reunits des de fa 4 hores. Xoquen pel nom del seu president. Han de triar entre 7 candidats. El sector progressista aposta per una dona. Mai fins ara una dona ha presidit aquest òrgan, però els conservadors s'han enrocat amb un nom, el de Pablo Lucas, que és el magistrat del Suprem, que fins ara ha controlat el CNI i que va supervisar l'espionatge amb Pegasus a dirigents independentistes. De moment, per tant, bloqueig encara per la presidència de la cúpula judicial, que el PP i el PSOE, recordareu, van renovar fa poques setmanes després de 5 anys de paràlisi.
Ens acostem a un quart de 3 de la tarda i ens volíem situar a l'Iran, perquè insisteix que castigarà Israel, malgrat les crides internacionals que s'estan fent a rebaixar la tensió al Pròxim Orient. El govern iranià diu que l'assassinat a Teheran del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, va ser una violació de la seva sobirania i, per tant, de la legislació internacional. Israel i els Estats Units es coordinen en previsió d'aquest atac imminent, Vicent Mifsud.
El portavoz del govern iranià assegura que estan emparats pel dret internacional per castigar Israel després de la mort de Haniyeh.
Ningú pot qüestionar el dret legal de la República Islàmica de l'Iran de castigar l'atacant i dissuadir així el règim usurpador i agressor.
Els Estats Units consideren que la resposta serà imminent, segons haurien transmès els seus socis del G7, el ministre de Defensa d'Israel i el nord-americà han parlat en les últimes hores per preparar una resposta conjunta, i Joe Biden reunirà en les pròximes hores el seu equip de seguretat. Tant l'ONU com el G7, el grup de les 7 potències democràtiques mundials, demanen una desescalada per evitar que el conflicte s'escampi a tota la regió. En paral·lel, aquest matí ha visitat l'Iran l'exministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, per analitzar en les autoritats iranianes la seguretat de la regió.
Doncs mentre creix aquesta preocupació per aquest possible atac a gran escala, continuen els atacs d'Israel sobre Gaza i la tensió a la frontera amb el Líban.
Els últims bombardejos israelians han deixat una dotzena de morts a la franja. A més, l'exèrcit ha confirmat que ahir va matar un altre dirigent de Hamas a Gaza, el ministre d'Economia de la franja, Abed el-Zeriei. Al sud del Líban, els atacs israelians han mort un militant de Hezbollah i un civil. Les defenses aèries israelianes també han interceptat diversos drons amb explosius enviats per la milícia libanesa. La possibilitat d'una extensió del conflicte també multiplica les cues a l'aeroport de Beirut per abandonar el país. Així ho explicava una resident a París que estava de vacances amb la família.
A causa de la situació hem de marxar abans. Tornarem ara en lloc de fer-ho a final d'agost. I també tenim un nen, i és una gran responsabilitat. Així que no volem quedar-nos i assumir riscos.
El govern espanyol s'ha sumat als països que demanen abandonar el Líban.
Doncs on tenim ara mateix un canvi d'etapa de dimensions encara incertes és a Bangladesh, pressionada per un mes de protestes al carrer amb més de 300 morts i amb l'exèrcit que finalment li ha girat l'esquena. Avui la primera ministra, Sheikh Hasina, ha dimitit i ha fugit a l'Índia. Un gir de guió inesperat que els manifestants ja celebren i que d'entrada implicarà que els militars formin un govern interí, Sergi Roca.
Si ahir Bangladesh va viure el dia més sagnant amb més de 90 morts per la repressió de les forces de seguretat, avui ha estat tan trepidant com històric per aquest país asiàtic. Primer, amb el desafiament dels ciutadans, la majoria joves que han tornat a ocupar els carrers en massa malgrat el toc de queda decretat per les autoritats. Fa un mes, les protestes van començar per denunciar la recuperació d'una quota que deixaria milers d'estudiants sense opcions de treballar en llocs públics. Ara, ja demanaven el cap de la primera ministra. Hasina ha abandonat Dhaka en aquest helicòpter que sentim i al cap d'unes hores ja era a l'Índia, una fugida que ens porta al tercer so i imatge del dia. L'assalt i saqueig del Palau Residencial de la fins avui primera ministra. Una multitud eufòrica ha entrat al complex i s'ha endut de tot sense cap mena de resistència. Per si algú dubtava que els militars han deixat caure Hasina, només faltava la compareixença del cap de l'exèrcit.
L'honorable primera ministra ha dimitit del seu càrrec i formarem un govern interí que ara dirigirà el país. Sisplau, tingueu fe i confiança en l'exèrcit. Me'n faig responsable i us prometo que protegiré les vides i les propietats de la població.
L'exèrcit agafa les regnes de Bangladesh, però es compromet a parlar amb el president, l'oposició i la societat civil.
Aquest nom de Sheikh Hasina ha marcat aquestes últimes dècades de la política a Bangladesh.
Sí, té 76 anys i, de fet, és la filla del fundador del país, que es va independitzar del Pakistan el 1971. Avui Hasina ha fugit a l'Índia, curiosament on va estar exiliada després del cop d'estat militar que va assassinar tota la seva família. Però des dels anys 80, quan va tornar a Bangladesh, va assumir un gran protagonisme polític. Va ser primera ministra a finals dels 90 i des del 2008 va liderar el país cada vegada amb més autoritarisme en un dels estats més pobres del món i amb un elevat índex d'atur juvenil que l'ha acabat condemnant. I no oblidem les implicacions regionals i fins i tot econòmiques de tot plegat. L'Índia ha reforçat la frontera amb Bangladesh i ha suspès tots els trens entre els dos països. I empreses amb interessos a Bangladesh, com H&M, sense anar més lluny, han mostrat la seva preocupació per la situació d'incertesa que entra al país.
Doncs tornem ara cap a Europa, situem-nos al Regne Unit. Aquí hi ha hagut una reunió de crisi a Downing Street després d'una setmana de violència xenòfoba per l'assassinat de tres nenes atribuït falsament a un migrant islamista. És la primera gran crisi que afronta el primer ministre laborista, que era Starmer, des que va arribar al poder ara farà un mes, Eva Pineda.
Starmer ha reunit el comitè d'emergència Cobra, que plega executiu, forces de l'ordre i intel·ligència. El missatge és contundència contra els vàndals, que hi van sembrar el caos amb atacs contra comerços, mesquites, albergs de migrants i agents de l'ordre a diverses ciutats d'Anglaterra i d'Irlanda del Nord. El govern atribueix els aldarulls a l'extrema dreta. La ministra d'Interior britànica, Yvette Cooper, ha advertit que passaran comptes amb els implicats. Declaracions a Sky News.
Simplement no ho podem permetre. Hi ha de quedar clar que hi haurà gent que pensava anar-se'n de vacances aquesta setmana i ben al contrari, es trobarà que la policia els truca a la porta, els deté i els tanca en una cel·la de la comissaria mentre esperen el judici per garantir que pagaran pel que han fet.
La violència va esclatar fa una setmana després que un jove va atacar ganivetades les nenes i mestres d'un taller de dansa de la població anglesa de Southport. Les xarxes van difondre la informació falsa que el culpable era un migrant islamista radical. En un intent fallit de frenar les protestes, el jutge va revelar que l'autor era un noi de 17 anys nascut a Cardiff, a Gales, i fill de pares ruandesos.
A A totes aquestes tensions internacionals que us estem explicant s'hi han afegit algunes males dades de l'economia dels Estats Units i també la pujada de tipus del Japó, i tot plegat ha enfonsat les borses. Els principals selectius europeus cauen ara més d'un 2% i l'espanyol més d'un 3%, Jordi Canal.
Sí, abans el principal índex japonès, el Nikkei, ha tancat la sessió borsària d'avui amb la segona caiguda més important de la seva història, del 12,4%. Els inversors temen que amb la decisió del Banc Central de pujar tipus, l'economia d'aquell país continuï sense aixecar al cap. Tampoc han acabat de pair les últimes dades d'ocupació nord-americanes. El juliol es van incrementar el nombre d'aturats per segon mes consecutiu. Xavier Brun, responsable de renda variable de la gestora de fons d'inversió TREA.
Sempre diem que l'economia, el notari que certifica si les coses van bé o van malament, és l'atur. Si una empresa va bé, escolta'm, doncs al final va contractar més gent. Si una empresa va malament, intenta millorar les vendes, els costos, i si ja no pot, l'última instància redueix el personal. I el divendres què ens va notificar? Doncs que l'economia americana no va tan bé com el que s'esperava.
Brun confia que les baixades de tipus d'interès que ja han començat a Europa i que han de començar als Estats Units animin el consum i l'economia.
I el que també cau són les vendes d'habitatges. Per segon mes consecutiu, a Catalunya s'han fet menys compravendes de pisos i cases. Al juny se n'han venut 7.300, que és un 10% menys que el mateix mes de l'any passat. Mireia Sala.
Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, aquesta tendència a la baixa ja es va notar al maig, quan hi va haver una reducció del 24% en comparació amb les vendes del maig del 2023. Si ens fixem en les vendes d'habitatges durant el primer semestre, també s'han reduït, en aquest cas un 6%, i se n'han venut 46.000, 3.000 menys que el primer semestre de l'any passat.
Catalunya migdia.
Benvinguts, aquí Francesc Garriga.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquí l'actualitat no s'atura i els protagonistes parlen. Aquí el món gira i el país batega. Aquí la música i el bon humor brillen.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Aquí també és estiu.
Nou Electro 3 en el Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en les millors marques d'electrodomèstics.
Samsung,
iRobot,
Babyliss,
Bosch,
Beko,
TK.
El frigorífic, el forn, l'aspiradora.
Tot en el Nou Electro 3 amb el 15% addicional.
Només fins al dimecres 7 a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Ara és un quart i mig de 3. Davant la polèmica als Jocs Olímpics per la contaminació de les aigües del Sena, aquí a Catalunya Ràdio hem volgut saber més coses sobre el bacteri E. coli, que és el responsable, suposadament, d'aquestes infeccions. Es tracta d'un virus, un tipus de bacteri, volíem dir, molt freqüent, que tenim habitualment al budell i que ens provoca, sobretot, infeccions del tracte urinari. Purificació Barceló.
Sí, de fet, a casa nostra no és un bacteri que provoqui habitualment diarrees, tret que viatgem a països on en puguem trobar altres tipus més agressius. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Àlex Soriano, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic.
Són bacteris que normalment tenim nosaltres, no? És un marcador de que aquella aigua està bruta. Ara, aquest coli produeix malaltia, doncs no és molt habitual. Poden haver-hi alguns. Això és freqüent, per exemple, amb la diarrea del viatger.
La via d'infecció és la ingesta d'aigua, verdures o qualsevol aliment contaminat, però en el nostre entorn no és habitual. Per això, quan viatgem, cal recordar rentar-nos les mans, menjar aliments ben cuits i beure sempre begudes embotellades. Les diarrees del viatger normalment són malalties lleus que es resolen en pocs dies i sense necessitat d'hospitalització, però hem d'estar atents a aquests signes d'alarma que ens detalla Sílvia Cermeño, infermera d'infeccioses de l'Hospital de Sant Pau.
Si hay un aumento abrupto de las deposiciones, dolor intenso en el abdomen, o si nos encontramos pues muy mareados, muy aletargados, una disminución del nivel de conciencia importante, si hay presencia de fiebre o moco o sangre en las heces.
I en casos greus, a diferència de quan tenim una diarrea vírica, contra l'E. coli sí que hi ha tractament antibiòtic, fins i tot contra modalitats del bacteri que s'hagin pogut fer resistents.
I ara us explicarem dos estudis que ens aporten dades, si més no, reveladores. Per exemple, comencem pel primer. Prevenir el risc cardiovascular també podria disminuir la incidència de la malaltia d'Alzheimer. És el que demostra un estudi d'investigadors de la Fundació Pasqual Maragall. Han vist per primera vegada que la disminució sanguínia en el cervell es produeix en estadis molt inicials d'aquest tipus de demència, purificació.
Sí, fins ara es creia que els problemes vasculars cerebrals eren conseqüència del dany a les neurones provocat per l'Alzheimer, però ara, amb tècniques de ressonància d'última generació, han descobert que aquests problemes vasculars ja són presents fins i tot en fases asimptomàtiques de la malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Juan Domingo Gispert, un dels responsables de l'estudi publicat Alzheimer en demència.
Es pensava que era conseqüència de la mort de les neurones deguda a la malaltia. El que hem fet nosaltres és fer servir una tècnica de ressonància que és més sensible per detectar canvis molt subtils en el flux sanguini cerebral, i hem detectat per primera vegada que aquesta disminució ja es dona en persones que encara no tenen els símptomes de la malaltia i tenen ja un nivell de neurodegeneració molt, molt, molt incipient.
L'estudi aporta base científica a la necessitat de disminuir el risc cardiovascular també per prevenir l'Alzheimer. De fet, ja hi ha dades que demostren que en aquells països on s'han implementat programes de prevenció cardiovascular també s'ha aconseguit a mitjà termini una disminució de nous casos d'Alzheimer.
I ara també sabem que la llum dels fanals altera la biodiversitat de la zona on estan ubicats i concretament el procés de fotosíntesi dels arbres. Ho constata en aquest cas un estudi d'investigadors xinesos que s'ha publicat a Frontiers in Plant Science, que és una revista científica, la referent en l'àmbit de la botànica, Christian Roldán.
La recerca demostra que aquest tipus de contaminació lumínica fa que les fulles dels arbres siguin tan dures que els insectes no se les poden menjar i això amenaça tota la seva cadena alimentària i la biodiversitat urbana. Aquests investigadors han demostrat que com més intensa és la llum a què s'exposen els arbres, les fulles són més dures i acullen menys insectes herbívors. Però aquesta disminució d'insectes també afecta els seus depredadors i també els ocells que s'alimenten d'altres insectes. És a dir, han comprovat que la llum dels fanals altera les propietats dels arbres i que això té impacte en tota la cadena alimentària de l'ecosistema on estan ubicats.
A l'Urgell, una desena de dotacions dels bombers continuen remullant aquesta hora la zona de l'incendi de Ciutadilla, que ahir es va revifar, Cristian.
El foc està estabilitzat i ha cremat poc més d'11 hectàrees de massa forestal i terres de conreu, segons els agents rurals. La revifada va començar ahir a primera hora de la tarda a prop de la carretera C14, que va estar tallada durant diverses hores. El foc inicial es va declarar a la mateixa zona dimecres de la setmana passada. Va afectar 273 hectàrees i va obligar a confinar 3 pobles. Avui, tot i que ja no ens trobem en onada de calor, la temperatura continua sent molt alta i el perill d'incendis també, sobretot al Pla de Lleida, l'interior de Tarragona i el sud de la Catalunya Central.
I atenció, perquè comencen les baremes. A Lleida ha començat la del celler Raimat, una de les primeres que es fa a Europa. S'espera una producció lleugerament menor que l'any passat, però de molta qualitat. Lleida, Noelia Caselles. Aquest any, a més, una de les finques s'ha regalat amb un sistema innovador. En diuen Ric Enterrat.
Un sistema que fa temps que provaven, però que tècnicament donava problemes. Ara creuen que els han solucionat i aquest any ja han aplicat aquest rec enterrat a 20 hectàrees d'Albariño. Joan Esteves, el director del celler.
El rec enterrat el que et permet és situar la humitat a la zona radicular, no està en contacte amb la superfície del sòl i, per tant, no hi ha evaporació directa del sòl i això genera un estalvi molt important.
La verema que ha començat avui es fa bàsicament de nit i es colliran 12 milions de quilos, la meitat per a vins de Raimat i l'altra meitat per a bases de caves. I com serà aquest raïm? També ens ho ha explicat el Joan Esteve.
Les nostres expectatives són molt bones. La veritat és que la climatologia ens ha ajudat molt perquè hem tingut maig i un juny més aviat frescos, més frescos de lo normal, per aquest motiu hem tornat a començar la verema, que serien les dates habituals de raïmat. A nivell quantitatiu, potser una mica més negatiu, perquè a la primavera vam tenir una gelada i això calculem que pot tenir una afectació al voltant del 10% de la producció.
La de Raimat, amb unes 2.000 hectàrees, és una de les finques ecològiques més grans del món. De fet, aquest any s'hi han cultivat les primeres 5 hectàrees protegides de les plagues només amb un innovador sistema de llum ultraviolada.
I a la Catalunya Nord també han començat la verema, en particular per vins secs i de poca graduació alcohòlica. Corresponsal a Perpinyà, Laura Bertran.
El vinyer de la Catalunya del Nord és molt variat tant pel que fa a l'altitud com als diferents vins. Una de les especificitats són els vins dolços com el moscat de Ribes Altes o els vins de Banyuls, que necessiten raïms ben madurs amb un grau d'alcohol elevat i una collita més tardana. En canvi, per vins secs i lleugers, cada celler estudia de prop l'evolució del raïm. El dimecres 31 de juliol, el domini La Faja, situat entre Perpinyà i Canet de Rosselló, va iniciar ja la campanya d'enguany. Els primers barramaires eren els mateixos empleats, com el Jean-Christophe Torres, un dels seus comercials.
És una data un poc excepcional. Hi ha dues coses. La primera és el canviament climàtic, amb la secada, el sol que crema els rems, i com el domaine La Faja té una cuvée que fa 9 graus, tenim de cuir rems frescos i amb poc graus.
Els altres sectors vinícoles del Rosselló tenen calendaris diferents. Aquest dimecres, 7 d'agost, començaran a collir cap a Baixàs i Ribes Altes, mentre que tant a Banyuls com a l'Aspre no es preveu que s'iniciï la brema abans del 15 d'agost.
I hi ha hagut el tercer atac confirmat de l'ós aquesta temporada a la Vall d'Aran. Ha passat a Garòs, al Naut Aran, en un ramat que pastura a pocs metres de les cases del poble. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
L'atac s'ha produït en dos dies consecutius, les nits d'este divendres i dissabte passat, amb dues ovelles mortes en total. El ramat pastura en un prat a la part alta del poble de Garòs, a molts pocs metres de les cases. Un cop confirmat que el causant d'estes baixes ha estat l'ós, el Consell General d'Aran i el mateix propietari han reforçat la seguretat dels animals amb un tancat electrificat. Es dona la circumstància que en les darreres setmanes, just en estes contrades, hi havien aparegut dues cabres mortes i n'havien desaparegut cinc més. Tot i això, no s'ha pogut confirmar que l'os n'hagi estat el causant.
Catalunya migdia.
Entrem al búnquer.
Hi ha coses que em queden a mig obertes, vale? I llavors vaig a consumir-les i penso, es deu haver fet malbé, això.
Es passa això.
I llavors ho torno a deixar a la nevera.
És ben bé això.
Bon clatellot,
sí.
Millor que un cop de puny a vegades.
Segons com, sí.
Un cop de puny, és, que si no en saps et fas mal.
Un clatellot és com el pàdel, sense saber-ne gaire ja pots jugar.
A Barcelona està tot ple d'expats.
Sí. Arriba-n'hi.
Oh, és que els catalans ens volen. Home, noi, és vens aquí amb el teu sou de 15.000 euros.
Exacte.
Tocar-te la p***a per internet.
Català no entiendo, no. Català. No.
Hòstia.
Ah, i el russo sí.
El búnquer, sí. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell. Cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio.
Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. Ni a qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
Catalunya migdia.
La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Izaskun Narriche, demana al futur govern que compleixi el Pla Nacional del Llibre i la Lectura i que hi hagi els recursos per tirar-lo endavant. Per a Narriche, aquest pla, que inclou 73 mesures, és una prioritat, Montse Camps.
Pràcticament totes les previstes per aquest any ja s'han posat en marxa o estan a punt, com l'ajuda d'un milió d'euros perquè els municipis tinguin el seu pla de lectura. Narriche reclama en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que es compleixin els projectes.
Nosaltres el que volem és que hi hagi recursos per poder-les aplicar, perquè aquestes mesures per nosaltres i per la nostra Junta de Govern marquen el full de ruta de la institució. Per tant, nosaltres ja visualitzem com ha de ser la institució ara i en els propers anys, perquè ho hem treballat i a més ho hem treballat conjuntament, i des d'aquesta solidesa nosaltres el que demanem és tenir els recursos i que es compleixi allò que diu el Pla Nacional.
El Pla Nacional del Llibre i la Lectura es va aprovar l'any passat, dissenyat conjuntament pel Departament d'Educació i el de Cultura i amb la participació de gairebé 200 representants del sector. L'objectiu és fomentar l'hàbit lector i contribuir a l'increment dels índexs de lectura, especialment en català. La intenció és que l'any 2030 el 76% de la població llegeixi llibres almenys una vegada al trimestre.
Arrenquem ara el repàs de les actuacions d'avui al Festival de Peralada. I escoltarem Sara Blanc i Paolo Bordoña, Valeria Obereda.
Sí, la soprano i el baríton ens oferiran un repertori homenatge a Rossini acompanyats al piano de Giulio Zappa. Serà a les 8 del vespre a l'Església del Carme.
També us proposem el Festival de Gat Roig.
Tu viste una oportunidad,
Amb ells, amb Los Secretos.
La incombustible banda madrileña hi serà amb temes tan icònics com Déjame, que ara escoltem, Pero a tu lado o La calle del olvido, però també amb temes més recents.
I encara una última recomanació. El Guaitxamar de Palamós amb la banda tribut Roxette Experience.
Però si us voleu retrobar amb la banda sueca original, han anunciat el retorn als escenaris l'any que ve, quan es compleixin 5 anys de la mort de la seva cantant, Marie Fredriksson. Serà amb una nova vocalista, però de moment lluny d'aquí, a Sud-àfrica i Austràlia.
I el Cerdanya Film Festival ha ampliat l'apartat professional dedicat als creadors i a la indústria del cinema. En aquesta 15a edició, aquest certamen ha hagut de traslladar l'espai de projeccions perquè l'únic cinema de la comarca ha tancat definitivament.
Catalunya migdia.
I ara entrem al temps dels esports. La jornada olímpica d'aquest dilluns ens pot deixar de nou or per a Simone Biles. Ara mateix és un dels punts d'atenció més destacats. Marta Garcia.
I és que la gimnasta nord-americana acabarà la seva participació en París d'ací a pocs minuts en la final de terra, on és la gran favorita, una final que està a punt de començar i més després de la decepció de Barra uns minuts abans.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Ràdio.
Dia 10 dels Jocs Olímpics de París, agenda plena, amb medalles en joc, tant al matí com de vesprada, i ara mateix se n'ha repartit unes en la gimnàstica, sense premi per a Simone Biles ni tampoc Rebeca Andrade. De fet, l'activitat segueix en el Bercy Arena, amb final de terra que està a punt de començar, Ernest Macià.
A punt de començar, però abans es farà l'entrega de medalles de la final de barra fixa masculina guanyada per Oka Shinozuke, japonès, que ha guanyat empatat amb Ángel Barajas, en fet, colombià. Han fet la mateixa puntuació, però per la major dificultat del japonès, la medalla d'or se'n va cap al país nipó. I com deies, després d'aquesta cerimònia, el gran moment, la terra, l'especialitat de Simone Biles. No ha pogut ser en barra d'equilibris, però en terra, qui més qui menys, compta que Biles sí que aixecarà la seva... aquests jocs.
Este matí també hi ha hagut molta activitat en l'estadi amb competició d'atletisme i amb una catalana en la repesca dels 200 llisos, David Clopés.
I la Jael Bestué, la barcelonina, no ha pogut passar a les semifinals. Hauria fet història perquè només Sandra Mayers, l'atleta espanyola Atlanta 96, ha estat capaç a l'atletisme espanyol o català de classificar-se per unes semifinals. Avui la Jael ha acabat segona, només passaven les primeres de cada sèrie de la repesca. Ho ha fet amb un temps de 23-22 que també li ha estat insuficient per poder passar per temps.
I en Marsella, d'ací a pocs minuts, ha de començar una nova jornada amb vela, on les opcions catalanes passen per la 470 mixta amb Jordi Xamari i Nora Brugman-Gui, setena i vuitena regata, Sonia Gelmà.
A 4:05 de la tarda està prevista la sortida d'aquesta setena regata, després encara avui la vuitena de les 10 que s'han de disputar abans a la cursa per les medalles de dimecres. Els catalans Xamari i Brugman inicien la jornada com a segons a la general, encara de les últimes 4 regates. Els líders són els austríacs Baldau i Mayer, amb 5 punts de marge respecte als catalans, com dèiem, en posició de plata.
Doncs ara que ja estem situats, anem al detall amb els esportistes que més han brillat en aquestes últimes hores. I és que este matí, en l'última jornada de la gimnàstica artística en París, es reparteixen, per tant, també les últimes medalles i amb opcions per a Simone Biles. La gimnasta de Columbus, Ohio, no ha pogut penjar-se al coll cap medalla en la final de barra, però Ernest Macià està a punt de començar quan s'entreguen les medalles de la barra fixa masculina, l'última final on, així hauria de ser medalla d'or, Macià.
Exactament, sí, és veritat que la barra d'equilibris, on no ha pogut fer ni tan sols quarta posició, és probablement l'especialitat la més complicada de totes, la més imprevisible. De fet, ja Rio va ser bronze, no va ser or, i avui doncs la caiguda la condemna a no poder estar al podi. Per tant, el terra es converteix en el gran bastió, ja ho és normalment, de Simone Biles per salvar el dia i, evidentment, per engruixir encara més aquest palmarès als Jocs Olímpics. Hem de dir que, malgrat la caiguda, ha fet un bon exercici, però és que les italianes han estat molt bé. Avui l'himne que ha sonat aquí és el d'Itàlia, perquè Alice D'Amato ha guanyat, ha aconseguit la medalla d'or. De fet, les italianes ja venien en perspectiva d'aconseguir podis, però s'han trobat en què ni Simone Biles ni Rebeca Andrade han estat l'alçada. I jo esperava Rebeca Andrade almenys amb un bronze, però les puntuacions són el que són. I a més, aquest moment en què les gimnastes esperen la puntuació es fa etern. En el cas de Simone Biles ha durat 5 minuts. Ha sigut probablement el doble del que sol ser habitual, una mica menys, però ha sigut molt sorprenent veure Simone Biles amunt i avall per davant de les altres participants mentre esperava saber una puntuació que per força no havia de ser bona. Bé, or per Alice D'Amato, plata per la xinesa Yakin Zhu i bronze per la també italiana Manila Esposito a la barra d'equilibris, i ara estem esperant, un cop acabi aquesta cerimònia que, insistim, ha coronat a Oka Shinozuki amb la medalla d'or, doncs en barra fixa, Ángel Barajas, colombià, aquí ha estat una mica més sorprenent, plata, i Boeng Zhang, bronze. Esperem que després de totes les fotografies preceptives arribi el gran moment. Això passaria aproximadament d'aquí a uns 10 minuts.
Andrade, que s'ha quedat també una mica decepcionada després de no pujar al podi, a veure si se ressarcigen les dues en esta final de terra que està seguint Ernest Macià. Però és que estos noms no han sigut els últims, els únics, vull dir, de les últimes hores. N'han brillat d'altres.
6 minuts i serà la 3 de la nit. Comença la cursa als 100 metres d'aquesta final olímpica. Atenció aquí, Jane Thompson, que comença a agafar l'avantatge, però també Marcel Jacobs a la dreta. Molt igualada, molt igualada, molt igualada. I Jane Thompson! No! Fred Kerley! De seguida haurem de confirmar. 9.79, no! Lyles! Mateix temps que Thompson. Lyles és l'or!
Mateix temps, per mil·lèsimes no, a Lyles es va proclamar a nit campió olímpic dels 100 llisos en una final, David Clopés, ajustadíssima.
Sí, sí, en concret per 5 mil·lèsimes. Noah Lyles va guanyar la prova reina del joc, segurament la cursa més ajustada de la història, i no ho podem saber del cert perquè el sistema de cronometratge a principi del segle XX no era tan precís com ara. De fet, cap atleta va aixecar els braços ni va celebrar la victòria i van haver d'esperar uns segons a conèixer el veredicte de la fotofinish. Noah Lyles, 9.79, or. Kishen Thompson, diuen l'hereu a Jamaica de Usain Bolt, plata amb 9.79 i 5 mil·lèsimes menys. El bronze va ser per l'altre americà, perquè Fred Kerley. Thompson va creuar primer l'arribada amb el peu, però el que primer computa és el pit, i el de Lyles va ser el que va entrar primer. El bronze de Fred Kerley, americà, recordem-ho, és una posició més avall que la que va tenir a Tòquio, va ser plata aleshores. És la cursa més ajustada i la més ràpida a uns jocs des de Londres 2012 amb Usain Bolt i aquells 9.63. Lyles recupera el tron a l'hectòmetre pels Estats Units 20 anys després de l'or de Justin Gatlin a Atenes 2004, i ahir, després de la cursa, atenció, com explicava com va viure aquest final trepidant.
El meu biomecànic em va dir abans dels jocs que aquesta cursa resoldria per un no-res, i l'ha encertada. No he estat conscient d'haver guanyat el primer moment. Ho he donat tot, però he pensat que havia fet tard. Quin moment més boig. M'he mirat al Thompson i pensava que ell tenia l'or. Li he dit, noi, la medalla és per tu. I quan he vist el meu nom ha estat increïble. Estic ben orgullós d'haver vençut aquesta gent tan ràpida en la cursa més important del món. No m'entreno per guanyar per tan poc, però hi ha força curses que resolen així.
Noah Lyles s'ha fixat a París el repte d'aconseguir 3 ors en 100, 200 i relleu 4%. L'atleta, un rebel a qui li agrada fer-se notar, va voler córrer el relleu dels 4x400 a París per optar als 4 ors del gran Carl Lewis, però la Federació Americana va dir que això no colava. Ahir, per cert, després de la final, va publicar les seves xarxes socials el valor que té aquesta medalla i va explicar que pateix, atenció, asma, al·lèrgies, dislèxia, ansietat, depressions i que és TDAH. I ho va rematar dient, el que tu tens no defineix a on pots arribar. Per què no pots ser tu?
Doncs és un dels noms, òbviament, del cap de setmana, però és que mos deixa també, entre altres, un doblet històric, Sergi Martínez, el de Remco Evenepoel en ciclisme.
El ciclista belga va guanyar dissabte la prova en ruta i suma aquest or el que ja va aconseguir fa uns dies a la contrarrellotge. És el primer ciclista que fa doblet en els Jocs Olímpics. Un altre nom destacat és el de Teddy Riner, el judoka francès, ha aconseguit 2 ors més en la categoria de més de 100 quilos en els equips mixtos, i d'aquesta manera situa el seu particular medaller olímpic amb 7 medalls en 5 participacions olímpiques. I en la piscina, segon rècord del món d'aquests jocs, el que ha aconseguit el nord-americà Bobby Fink en els 1.500, aturant el crono als 14 minuts, 30 segons i 67 centèsimes.
Ai, 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 ai. L'infortunio per Carolina Marin. Attenzione, momento delicatissimo. Non riesce a muoversi. Le lacrime di disperazione da parte di Carolina Marin ci fa commuovere.
I este és un altre dels moments del cap de setmana, la lesió en directe de Carolina Marin en les semifinals de bàdminton i l'emoció del comentarista de la televisió italiana. L'esportista de Huelva no pot, per tant, intentar buscar l'or olímpic que ja va aconseguir en Rio 2016 i que, en canvi, no va poder defensar en Tòquio, precisament ja per una lesió en el genoll. Marin ho va intentar, però finalment va abandonar la pista caminant i demanant perdó a l'afició entre una gran ovació. El Comitè Olímpic Espanyol va sol·licitar al Comitè Olímpic Internacional una medalla de bronze honorífica per la doble campiona, però finalment el COI ho ha desestimat. És una cosa que, de fet, no s'ha fet mai. I a banda de tot això, hi ha hagut més coses este matí que passen sobretot per l'estadi amb la jornada matinal d'atletisme. No ha pogut ser, m'ho explicava David Clopés al principi del programa, i l'atleta de Sant Cugat del Vallès, Jael Sakura Bestué, no ha pogut classificar-se per les semifinals dels 200 llisos. Acabada la seua sèrie de la repesca, el Clopés ha parlat amb ella.
Hola, Jael. Repesca, que al final no ens ha servit per arribar a les semifinals. Ho hem tingut allà a tocar, una posició.
Sí, la veritat que sí. Ja sabia que podia passar... Jo pensava que podia guanyar la sèrie, si estaven els meus temps. Un altre cop he sortit a donar-ho tot, però han sigut millors que jo, així que em quedo fora a les semifinals un any més. I ja està, m'hauré d'esperar 4 anys més per veure si puc estar a una semifinal olímpica.
Ostres, impressiona això quan ho dius. A veure, passar a les semifinals és cosa grossa perquè només ho ha aconseguit Sandra Myers a l'Atlanta 96. I de fet, mirant els teus temps, tu ahir fas 23-17, que és millor temps fins i tot que els que va aconseguir Myers a l'Atlanta 96, que li van valdre per arribar a semis.
No, està bé sentir-ho, la veritat, perquè a vegades ens exigim molt, però bueno, és que el nivell és molt alt, no? I no és tan fàcil arribar ja a les semifinals. Però bueno, sí que és el fet de quedar-se tan a prop i saber que puc estar allà, doncs el que potser frustra una mica més.
És a dir, que ara tu el teu sentiment seria aquest, frustració?
No, la veritat és que no. Tampoc vull anar-me'n frustrada. Jo ja he patit suficient durant tota la temporada i aquí no, bueno, venia a donar-ho tot, però també a gaudir de l'experiència i això, ja tancar la temporada amb un somriure, que és el que m'ha faltat durant tots aquests mesos.
Et queda el relleu 4%. Tu no marxes encara de París.
Exactament, em queda el relleu i tinc moltíssimes ganes.
Que vagi molt bé, Jael, i molta sort al 4%.
Gràcies.
I avui també pendents de la vela, en este cas concret de la Fórmula Kite, on este matí Damià Aguilar, la catalana Gisela Pulido, ha disputat la segona jornada.
Una segona jornada que té 4 rondes i que ha començat amb retard per falta de vent. A la primera, la Gisela Pulido sortia com a desena de la general i l'ha acabada onzena de la general per la seva desena posició. La segona ronda s'acaba d'aturar novament per falta de vent. És tot just una jornada més, n'hi haurà 2 més de competició abans de la Medal Race. L'important és que la maresmenca es mantingui prop del top 10 que dona el pas a semifinals. I el relleu mixt de triatló, prova de 4 membres. La barcelonina Anna Godoy i els seus companys han acabat a la posició 9a i han millorat la desena dels Jocs de Tòquio. La seva competitivitat s'ha vist compromesa per una doble penalització a Alberto González a la primera posta. L'or ha estat per l'equip alemany.
Doncs ara que precisament parles de triatló, farem un xicotet a punt. I és que precisament el tema del dia, una jornada més, i pareix que siga com repetitiu, però és que així no són les coses, ha sigut el Sena. El riu de la capital francesa torna a ser protagonista. La triatló mixta s'ha disputat, ara sentíem com Damià mos explicava els resultats, sense problemes, Sònia, però la prova no ha arribat exempta de polèmica, que és el que ha passat ara.
Doncs que Bèlgica no ha competit i el motiu és que una representant de l'equip, Claire Michel, que va nedar la triatló individual, va haver de ser hospitalitzada després de la prova per culpa d'una bactèria. Segons el Comitè Olímpic Belga, la triatleta s'hauria infectat amb la bactèria Escherichia coli després de nedar al Sena. Els belgues han retirat l'equip de la competició perquè ja està malalta i demanant al COI que prenguin la lliçó de cara al futur sobre com s'ha d'organitzar aquesta competició sense poder-se entrenar i amb la incertesa que ha envoltat les proves. La representant catalana que ha participat avui a aquesta triatló mixta, ara en parlàveu, de l'Anna Godoy, i treia importància aquesta possible infecció després d'haver nedat al Sena.
Sabíem que estava malalta des de fa uns dies, però bueno, ja et dic, dels 110 competidors només s'ha posat malalta una, així que bueno, crec que no ha sigut per tant, i que a vegades és normal que les competicions et posis malalta ja sigui per l'aigua o pels nervis o perquè has pres alguna cosa que no t'ha sentat bé.
Doncs per aprofundir una miqueta més en aquesta bactèria, l'E. coli ja sentíem abans en els companys informatius que ens explicaven que el doctor Àlex Soriano explica al cap de malalties infeccioses de l'Hospital Clínic, explicava doncs, que es troba en el budell, que provoca algunes infeccions, que habitualment no provoca diarrees com a mínim així, a diferència de països on actuen de manera més agressiva, i també remarcava que la via de contagi sí que és la ingesta d'aigua, però també la ingesta de verdures o qualsevol aliment contaminat. I ara és moment que agarreu l'agenda i comenceu a apuntar, perquè esta vesprada també arriba carregaeta d'esdeveniments. D'entrada, la selecció espanyola femenina de bàsquet 3x3, Ernest, busca l'accés a la lluita per les medalles.
Exactament, a partir de 5:45 s'enfrontarà contra la campiona olímpica Estats Units, que, a diferència del bàsquet a 5, no és una selecció inabastable. De fet, va classificar-se gràcies a la repesca, i per tant aquí hi ha alguna opció de medalla, perquè si Espanya guanya ja lluitarà per l'or o per la plata, i si perd, doncs, més tard, a les 9 del vespre, encara podrà lluitar pel bronze. Si passés a la final, Marta, seria a les 10.
Sentiu de fons ambient, perquè Ernest està que no vol perdre detall de la final de terra, encara no ha començat, de seguida hi anirem. El que deia l'Ernest, el bàsquet 3x3 és a 6:45, mitja hora més tard, a les 6, primera de les semifinals de la competició masculina de futbol, en presència de jugadors catalans. Sònia, avui ja se sabran els finalistes que lluitaran per l'or.
Doncs sí, a l'Espanya, Marroc i a catalans, els dos equips. És un partit amb cert morbo, després que aquestes dues seleccions s'enfrontessin en categoria absoluta al Mundial de Qatar i el Marroc fos capaç d'eliminar la selecció aleshores entrenada per Luis Enrique. I més enllà dels catalans de la selecció espanyola, crida l'atenció la presència d'Ilias Akomak, nascut als Hostalets de Pierola, jugar amb el Marroc. Akomak, format al futbol base del Barça, va arribar a debutar amb el primer equip i ara és jugador del Villarreal. Ha jugat habitualment a les categories inferiors d'Espanya, però ara fa uns mesos va optar pel canviar al Marroc i avui s'enfrontarà, per tant, als seus excompanys. El seleccionador espanyol Santi Denia n'ha parlat a la prèvia d'aquest partit.
A El Dial le tenemos un aprecio increíble, ha estado desde la sub-15, yo coincidió con él desde la sub-15, conmigo fue capitán de la sub-19, ha venido con la sub-21, entonces le tengo un cariño especial y, bueno, son decisiones personales que respetamos.
A les 6 aquest Espanya-Marroc, a les 9 es juga l'altra semifinal entre França i Egipte. Els guanyadors dels dos partits lluitaran per l'or a la final de divendres a les 6 al Parc dels Prínceps. Els que perdin jugaran pel bronze dijous a les 5.
També avui representació catalana en la piscina perquè debuta la natació artística i avui, David, primera jornada de competició amb la rutina tècnica dels equips.
A 8:15 al centre aquàtic comença un dels esports on els esportistes catalans opten a medalla. L'equip espanyol d'artística amb les catalanes Iris Tió, Meritxell Mas, Meritxell Ferrer i Paula Ramírez saltaran a la piscina per fer la rutina tècnica d'equip, que és la seva especialitat. El Mundial de Fukuoka de l'any passat van ser or, el primer de la història en equips per l'equip espanyol. I el Mundial de Doha d'aquest any van ser segones a la rutina lliure i quartes a la tècnica en una competició que va dominar la Xina, la gran favorita en aquests jocs, en absència de Rússia. A meitat de cicle, la reglamentació ha canviat amb les temudes base marks que obliguen a complir amb les figures i la dificultat plantejades prèviament, una nova manera de jutjar que iguala molt a les rivals. Avui rutina tècnica, demà la lliure i dimecres l'acrobàtica. La suma de les notes dona les medalles.
I encara en l'aigua, Sergi Martínez, avui també waterpolo.
Sí, un partit de pur tràmit contra els anfitrions, contra França. Això sí, el que pot aconseguir la selecció és el ple de victòries de la fase de grups a partir de les 8 del vespre, una selecció que ja té el pas a quarts de final i la primera plaça del grup assegurats.
I d'una selecció a una altra, en la competició femenina d'hoquei herba, l'espanyola afronta els quarts de final davant Bèlgica, amb el clar objectiu d'emular l'equip masculí que ahir se va desfer dels campions olímpics, i Ernest ja està en semifinals. Doncs l'Ernest Macià, que jo crec que com que ja està ficat en la voràgina de la final de terra, no en sent, però efectivament aquest partit és a les 8, aquest Espanya-Bèlgica d'hoquei herba, i també en vela se disputen dos regates més de la 470 mixta, Sònia.
Sí, a dos quarts i cinc de quatre de la tarda prevista la primera de les dues regates d'avui, la setena. Els catalans que, com dèiem abans, inicien la jornada com a segons a la general, a falta encara de les últimes quatre regates. Dimecres serà la cursa per les medalles, la Medal Race, i de moment Xammar i Brugman mantenen les opcions intactes de cara a sumar una nova medalla catalana. Superat l'equador de la prova, han mantingut la seva regularitat, en contrast amb els seus oponents. Ara al capdavant hi ha els austríacs Baldau i Maher. Primer hi eren els japonesos. L'embarcació de Xammar i Brugman està aconseguint mantenir certa regularitat i continua en aquesta posició de plata.
I esta nit una nova jornada de finals d'atletisme. Se disputen, entre altres, els 5.000 i els 800 femenins, però si hi ha un esdeveniment que avui destaca, és este. I és la final de perxa en la competició masculina. Són paraules majors perquè entre els finalistes un dels noms d'estos Jocs de París, el d'Armand Duplantis, Mondo Duplantis. El saltador suec és el gran favorit, David, i veurem si aconseguís també un nou rècord del món.
Sí, una de les grans estrelles a l'atletisme i, de fet, d'aquests Jocs Olímpics. La gran pregunta, Duplantis pot i vol avui atacar el seu rècord de 6'24"? A l'Europeu de Roma, per exemple, ho va intentar, però no se'n van sortir. Fins ara veiem sempre com els atletes intentaven els rècords a la Diamond League perquè és qui pagava més, però ara això ja no passa tant perquè també als Jocs Olímpics es paga per un rècord del món. És l'únic candidat a medalla i qui centrarà totes les mirades aquesta tarda en aquest estadi de França. Però compte que a la jornada de la tarda, avui a l'estadi tindrem més al·licients. Per exemple, tornarem a veure les velocistes a les semis dels 200. Serà l'ocasió de tornar a veure la reina de l'hectòmetre, l'atleta de Shen Lucia Julien Alfred. Al mig fons, compte, entra en escena la neerlandesa d'origen etíop Sifana Hassan. Atenció al seu repte. Correrà a París els 5.000, els 10.000 i la marató. S'havia inscrit també als 1.500, però finalment hi ha renunciat. Avui final d'aquests 5.000 femenins i també avui la final dels 800 femenins amb la talentosa atleta de només 22 anys, la britànica Kylie Hodgkinson.
I després de la publi...
És molt emotiu perquè, de fet, això farà que el Barça tinguem el millor estadi del món, un estadi únic.
Ben doncs aviat. Parlarem d'algunes novetats en relació al que Laporta diu que és el millor estadi del món, a l'Spotify Camp Nou.
Catalunya migdia.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
La paraula flick en alemany deriva del verb flicken, que significa reparar, recosir, restaurar, refer. Tot encaixa. Comença l'era Hansi Flick. Arriba un nou Barça, carregat d'il·lusió i noves sensacions. Des de Baltimore, Barça-Milan, a TV3, la matinada de dimarts a dimecres.
Catalunya migdia.
El Barça, mentrestant, segueix en Estats Units on la matinada de dimarts a dimecres jugarà un nou partit, ara contra el Milan. El cas és que mentre l'equip ultima els detalls de cara a la nova temporada, Ramon Salmurri, el club treballa en un projecte de centre de control, m'ho has d'explicar bé això, en el nou Spotify Camp Nou. Què és ben bé?
A veure, tot és a tomb d'aquests problemes climatològics que s'està trobant al Barça, aquest weather delay tan famós als Estats Units, tempestes elèctriques i pluges torrencials. El Barça també ha utilitzat la gira americana per veure i comprovar com es treballa i gestiona això als Estats Units. I per això el club treballa en un projecte de centre de control al nou Spotify Camp Nou. Està encara en una fase inicial, estarà ubicat a Gol Sud, segona graderia, i serà un centre de control i logística que permetrà, d'un costat, agilitzar la gestió interna de l'estadi, és a dir, destinar recursos o facilitar la logística, diguem-ne, per dir-ho formalment, passar del grup de WhatsApp avisant-se a un centre i un programa específic que ho gestioni, i també permetre, d'altra banda, els avisos a socis i assistents. A l'estil d'un missatge que tu puguis rebre al mòbil, estan dins de les instal·lacions del Futbol Club Barcelona per rebre avisos o per rebre consells. S'està treballant en la formació específica que necessitaran els treballadors d'aquest centre de control i ja veus a dins del club que de forma, diguem-ne, potser divertida, li diuen serà la NASA del nou Spotify Camp Nou.
Doncs de la NASA del nou Spotify Camp Nou, demà a Salmurri ja passarem al Barça de Hansi Flick a parlar més del tema esportiu, perquè demà, si la pròxima matinada, sí que ja hi ha partit en la pretemporada, sí, però partit contra el Milan.
Sí, és l'últim partit d'aquesta gira americana contra el Milan, que serà el partit que servirà per tancar a Baltimore aquesta expedició blaugrana que després tornarà cap a Barcelona. Avui, darrera sessió d'entrenament, podrem escoltar a Jules Koundé.
I els últims segons, per al que estàvem pendents, en França ja ha actuat Rebeca Andrade en terra, Ernest Macià.
I ja està esperant nota, ha de ser una bona nota, l'hauria de situar en primera posició, però és que només han competit dues gimnastes. La setena a fer-ho serà Simone Biles. Efectivament, Andrade es posa primera per davant de Manila Espósito. Esperem el concurs de Biles cap a les 3:20.
Doncs estarem molt pendents. Rebeca Andrade, que de moment, sí, sí, fa bons els pronòstics, amb una nota de 14.166, se situa líder de la final de terra. Simone Biles, la gran protagonista, la que l'ha de superar i, per tant, igualar els resultats dels Jocs de Rio a les 7. Més informació al Tot Costa.